Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Sense trens no hi ha futur i per un transport públic de qualitat. Aquest és el lema de la manifestació que es farà el 7 de febrer a Barcelona per reclamar la millora de Rodalies. Jordi Fortià.
Aquest migdia han llegit un manifest davant l'estació de França, punt on començarà la mobilització i on es troba la seu d'Adif, l'organisme que s'encarrega de la infraestructura. Adrià Ramírez és portaveu de la plataforma pel transport públic.
Demanem un canvi d'escala en la inversió i, molt important, un canvi en la forma de governar. S'ha vist aquests dies que hi ha un problema enorme, colossal, i l'infraestructura ferroviària d'aquest país la gestiona Adif. Per tant, el que demanem és que la gestió d'aquesta infraestructura es faci de forma molt més transparent, de forma de proximitat, que les institucions catalanes hi tinguin veu i vot.
El port de Tarragona no pot exportar en tren cap a Europa per la crisi ferroviària. Sí que ho pot fer per cap a la resta de la península.
El port ha quantificat que entre dimarts de la setmana passada i el d'aquesta s'han cancel·lat un 85% dels trens. José Luis Román és el cap de la gestió ferroportuària del port de Tarragona.
Sobre 54 trens carregats, hem tingut un aplaçament de 45. Ens ha afectat en un 85% de les maniobres. Els primers dies les restriccions de circulació eren gairebé del 100%. Després vam tenir una recuperació un dilluns d'un 80% de cara de descens de circulació i el dimarts ja van tenir unes circulacions majors del 50% de la previsió.
Òscar Puente assegura al Senat que Rodalies és una prioritat pel govern espanyol i que ja ha executat el 77% de les inversions del pla.
El ministre de Transports, però, ha reconegut que en el caos de la setmana passada hi va haver descoordinació i que l'alta inversió continua sent insuficient. Junts i Esquerra li han demanat la dimissió.
La inversión del plan de Rodalies supone un 80% de la inversión ferroviaria y la mitad de toda la inversión del ministerio. Y esto es así de forma consistente en los últimos años.
Funeral d'estat a aquesta hora a Huelva per les víctimes de l'accident ferroviari d'Aldamuz.
A l'acte hi assisteixen els familiars de les 45 víctimes, representants del govern central i de la Junta d'Andalusia, i està encapçalat pels Reis d'Espanya.
En cultura, Girona es convertirà durant dos dies del mes de març en l'epicentre de la indústria de la música catalana amb una nova edició dels Premis Enderroc.
31 Fam, Ginestar i de Tiet són els artistes més nominats.
Girona FM, Pau Villafañe.
L'aposta d'Enderroc és fer una festa de la música catalana, com bé explica Lluís Gendrau, director del grup.
I en esport, Jordi Cocran, el Barça de bàsquet té un dels partits més complicats a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou.
Contra l'Olympiacos a la pista del conjunt grec. Això sí, els de Xavi Pascual tenen un reforç de qualitat perquè Will Clyburn ha superat la lesió que l'ha tingut apartat els darrers 14 partits i avui torna a la convocatòria blaugrana. Barça i Olympiacos són dos equips que estan dins del top 6, que dona accés directe als quarts de final. Tot això l'endemà de la fita històrica de la classificació de l'Espart Girona per primera vegada per a la Final Six de l'Eurolliga femenina i que en futbol el Barça accedeix directament als vuitens de final de la Champions amb el triomf contra el Copenhagen per 4-1, PSG, Newcastle, Mónaco i Karabakh són els possibles rivals.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Els núvols que fins fa poca estona encara eren molt abundants, sobretot a les comarques del sud de Lleida, Tarragona i Barcelona, s'han anat trencant i la tendència és que el cel s'obri força el que queda d'aquest dijous. Núvols que fins i tot han arribat a deixar una mica de pluja, sobretot al Pla de Lleida i les comarques del sud de Tarragona en general. Compte perquè aquesta propera nit sí que arribarà una petita pertorbació que lliscarà el Pirineu, també la banda de l'Empordà, i per tant aquesta propera matinada bàsicament arribarà a nevar una mica la serralada pirinenca i també a ploure al nord de Girona. També molta atenció amb el vent, que tornarà a reforçar-se i molt, especialment al camp de Tarragona. Déu-n'hi-do, el divendres al matí, les ventades de mestral que tindrem. Després aniran apaivagant una mica aquestes ventades. També l'estat de la mar estarà força alterat al matí. I a última hora del divendres, una nova pertorbació entrarà per Ponent amb noves pluges. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats.
Hola, bona tarda. Comencem explicant-vos que l'autopista AP7 continua tallada entre Martorell i Gelida en sentit Tarragona per obres i hi ha desviaments cap a la 2 a l'enllaç de la 2 i la P7 i a Cua Martorell en sentit sud i també entre Martorell i Abrera en sentit nord. A l'autovia 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i després hi ha 3 quilòmetres de Puig Urba en sentit Lleida per obres. La C32 va molt carregada d'Esplugues a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la B23 hi ha retencions del Papiol a Molins de Rei en sentit Barcelona per un accident. A la B24 hi ha cua de Cervelló a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès. A la C31 hi ha retencions entre l'Hospitalet i el Prat de Llobregat en sentit Sitges per un accident. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. La B-4024 continua tallada al Coll de Pal per neu. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions de Collserola a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Cornellà en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, és una franca al port en sentit Besòs i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sense trens no hi ha futur i per un transport públic de qualitat. Aquest és el lema de la manifestació que es farà el 7 de febrer a Barcelona per reclamar la millora de Rodalies i que ja compta amb el suport d'una vintena d'entitats.
Una protesta que han presentat coincidint amb la posada en marxa del grup de treball format pel govern Renfe i Adif. Els impulsors, la xarxa d'usuaris i usuàries de tot Catalunya, fan una crida per aconseguir el màxim de suports. Aquest migdia han llegit un manifest davant l'estació de França, punt on començarà la mobilització i on es troba la seu d'Adif, l'organisme que s'encarrega de la infraestructura.
Maite Polo.
Òmnium, UGT, Comissions Obreres, Unió de Pagesos, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Ni un Pam de Terra i altres associacions, fins a 13, s'han adherit ja a la mobilització de dissabte 7 de febrer i convoquen també a tota la ciutadania. Sense trens no hi ha futur, per un transport públic de qualitat és el lema, perquè han ressaltat en el manifest que la mobilitat és un dret de la ciutadania. Afirmen que la crisi actual és fruit d'una manca d'inversions sistemàtica en les infraestructures ferroviàries i conseqüència d'una mala governança per part de DIF, Renfe i els governs de les darreres dècades. Adrià Ramírez Papell és president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
Demanem un canvi d'escala en la inversió i, molt important, un canvi en la forma de governar. S'ha vist aquests dies que hi ha un problema enorme, colossal, i la infraestructura ferroviària d'aquest país la gestiona Adif. Per tant, el que demanem és que la gestió d'aquesta infraestructura es faci de forma molt més transparent, de forma de proximitat, que les institucions catalanes hi tinguin veu i vot.
La marxa ciutadana de dissabte de la setmana que ve començarà a les 5 de la tarda a l'estació de França, on hi ha la seu d'Adif, i acabarà a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat.
Ho dèiem ara, un acte que ha coincidit amb la posada en marxa del grup de treball format pel govern, Renfe i Adif, per fer seguiment de les actuacions encetades aquests darrers dies per millorar el servei.
En paral·lel, aquestes últimes hores hem sabut que el responsable de la nova empresa mixta, l'Estat i la Generalitat, Òscar Playà, assumirà també, a partir d'ara, la gestió de Renfe a Catalunya.
El caos de Rodalies, però, ja s'ha cobrat també una nova víctima econòmica. El port de Tarragona no pot exportar en tren cap a Europa per la crisi ferroviària. Sí que ho pot fer cap a la resta de la península. El port ha quantificat que entre dimarts de la setmana passada i el d'aquesta s'han cancel·lat un 85% dels trens.
L'autoritat portuària ha fet balanç de les cancel·lacions que ha patit durant la crisi ferroviària i en total, des de dimarts de la setmana passada fins aquest dimarts, només han circulat 9 trens. José Luis Román és el cap de la gestió ferroportuària del port de Tarragona.
Sobre 54 trens carregats, hem tingut un aplaçament de 45. Ens ha afectat en un 85% de les maniobres. Els primers dies les restriccions de circulació eren gairebé del 100%. Després van tenir una recuperació un dilluns d'un 80% de cara de descens de circulació i el dimarts ja van tenir unes circulacions majors del 50% de la previsió.
Si parlem de tones, l'aproximació és que se n'han deixat de moure entre 12.000 i 15.000 i els sectors més afectats són el siderúrgic i l'agroalimentari, els que més fan servir el tren. Pel que fa a la circulació cap a Barcelona, Adif ha habilitat la línia de la costa en horari nocturn per intentar reprendre el trànsit, però només un tren del port l'ha usat.
I sorpresa i indignació a Terrassa per la desaparició de l'estació de passatgers oest a Can Boada. L'actualització del pla de Rodalies exclou aquesta infraestructura llargament reivindicada al municipi. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
Terrassa no tindrà a curt termini la tan desitjada estació Terrassa Oest a Can Boada. L'actualització del Pla de Rodalies 2026-2030 presentat pel Govern i el Ministeri de Transports exclou aquesta infraestructura com a parada per a passatgers i la relega a una estació tècnica per a operacions de logística i manteniment. L'altra es farà al Prat de Llobregat. Una gerra d'aigua freda per la millora de la mobilitat ferroviària a la ciutat i una notícia que no ha caigut gens bé dins l'equip de govern, sobretot perquè no ha rebut cap comunicació oficial i més quan aquesta estació s'incluïa en els darrers plans de Rodalies després d'una llarga reivindicació municipal. Escoltem Jordi Ballar, alcalde de Terrassa.
La sorpresa majúscula va ser quan vam veure que, sense cap mena d'explicació, una estació que estava programada en els diferents plans de Rodalies ha desaparegut totalment. Només es parla d'una estació tècnica, que això vol dir que és una estació que no és ni de passatgers.
Aquesta inversió es dedicarà a tenir trens amb una major fiabilitat, més seguretat i més capacitat.
Pel que fa a la jornada d'avui, a Rodalies, l'R11 ha recuperat els trens Caldes-Girona en un dia amb retards i 9 trams amb autobús.
Algunes incidències en la infraestructura provoquen encara retards que poden superar la mitja hora. Tant a l'R11 com als regionals del sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Hi ha hagut retards per incidències també a l'R1, l'RG1, l'R2 sud i la circulació a la RL4 entre Cervera i Tàrrega està interrompuda per risc de despreniment a la via, segons ha informat Adif. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
En canvi, els serveis alternatius d'autobús per les obres de desdoblament de l'R3 han ajudat a parar el cop del caos de Rodalies. A la Garriga, Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Malgrat la situació de Rodalies ha estat complicada per tots els usuaris, els de l'R3 són els que han sortit menys malparats. Les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga han permès que els autobusos alternatius entre les estacions de Fabra i Puig, la Garriga, Centelles i Vic facilitessin els desplaçaments de la gent entre el Vallès Oriental, Osona i Barcelona. Però qui ha de viatjar en direcció nord, la situació és molt diferent, ja que l'R3 segueix sense servei i per anar de la Garriga a Vic cal fer transbordament de bus a Centelles i si es vol seguir fins a Puigcerdà s'ha de fer el recorregut per carretera. Així exposa la situació dels usuaris de la Garriga que celebren poder disposar dels busos per anar a Barcelona.
Aquests últims dies, sense el tren, no ha canviat molt la cosa realment. L'únic que sí que a l'arribada a Fabra i Puig sí que he notat que hi havia més busos.
Molta gent, en canvi, ha d'agafar Rodalies i aprofita per venir a agafar els busos de Renfe que s'ofereixen des d'aquí a la Garriga.
El tram de l'R3 entre la Garriga i Vic i també entre Vic i Puigcerdà és una de les zones on hi ha més punts crítics, on cal actuar per evitar despreniments de talusos i parets. I de moment no hi ha data per saber quan es reprendrà el servei.
En la vessant més política, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha assegurat al Senat que Rodalies és una prioritat pel govern espanyol i que ja ha executat el 77% de les inversions del pla.
Puente, però, ha reconegut que en el caos de la setmana passada hi va haver descoordinació i que l'alta inversió continua sent insuficient. Junts i Esquerra li han demanat la dimissió.
Mont Carvajal.
En la compareixença al Senat, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha reconegut descoordinació en el caos de Rodalies de la setmana passada. Responent als senadors de Junts i d'Esquerra, Puente ha dit que el seu mal funcionament és fruit del passat, però que el govern dedica la meitat de tota la seva inversió a Rodalies.
La inversió del plan de Rodalies supone un 80% de la inversió ferroviària i la meitat de tota la inversió del ministeri. I esto es así de forma consistente en los últimos años.
El senador de Junts, Eduard Pujol, i la senadora d'Esquerra, Sara Bailac, han assegurat que la deixadera de Rodalies és fruit d'un model centralista històric i han reclamat gestionar-les des de Catalunya.
Vostès han sigut uns grandíssims deixats. I hoy se ha extendido una duda razonable en Catalunya. És impossible hacerlo tan mal si no hay un pito expreso de debilitar a Catalunya.
Tenemos claro que esto no se arreglará hasta que no gestionemos todos los trenes, todas las vías y podamos administrar todos nuestros recursos. Queremos ganar soberanía para mejorar la vida de la gente.
El ministre Puente ha avançat que l'autopista AP7 continuarà tallada durant dies perquè les feines per retirar el talús caigut a Gelida són tremendament complexes, ha dit.
I a aquesta hora en marxa el funeral d'estat a Huelva per les víctimes de l'accident ferroviari d'Ademuz.
A l'acte hi assisteixen els familiars de les 45 víctimes, representants del govern central i de la Junta d'Andalusia, i està encapçalat pels Reis d'Espanya. El funeral pretén ser un homenatge a les víctimes mortals, però alhora també als professionals que van respondre a l'emergència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, notícia d'última hora. Govern espanyol i sindicats pacten augmentar el salari mínim amb la patronal en contra. L'augment permetrà cobrar 1.221 euros al mes. Més coses també, el teixit econòmic i empresarial català creu que el nou model de finançament autonòmic que va presentar fa 15 dies el govern espanyol és un punt de partida, però no suficient en alguns aspectes.
En un comunicat conjunt, una vintena d'entitats, entre elles Foment del Treball, defensen que la proposta és un avenç en la direcció correcta i urgeixen als partits catalans treballar plegats per millorar-la. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat el comunicat conjunt del teixit empresarial català i ha destacat el canvi d'opinió de la patronal Foment.
Celebrem que les principals entitats econòmiques del país valorin positivament el nou model de finançament i que diguin que és una millora substancial de l'actual. A més, coincidim amb elles doncs, que és un model, el que es planteja des del govern d'Espanya, més just, més igualitari, que respecta el principi d'ordinalitat i que, a més, doncs, representa també uns majors ingressos, majors recursos, per tant, suficiència financera per tirar endavant doncs, a la millora dels serveis públics, sobretot aquells relatius a l'estat del benestar.
La consellera també ha destacat que el comunicat conjunt del teixit empresarial demana unitat a totes les forces polítiques.
I seguim parlant de la patronal, perquè des de Foment de Treball i des del món sindical s'han qualificat de positiva la regularització extraordinària de persones migrades que va aprovar aquest dimarts el govern espanyol.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i el secretari general del sindicat UGT, Josep Maria Álvarez, han destacat la importància de la mesura adoptada per l'executiu.
Migració que ha de venir pels mecanismes normals com han vingut la majoria d'elles és tan fonamental com l'aire que respirem i com l'aigua que bevem cada dia. Per tant, nosaltres sí que ho tenim clar. Immigració legalitzada, totalment, jo diria, necessària per mantindre la competitivitat de les nostres companyies i per mantindre el nivell de creixement que tenim en aquests moments.
Es tracta, per tant, doncs, que les persones, moltes d'elles, estan treballant en unes condicions d'irregularitat, sense que se les apliquin els convenis col·lectius, no puguin fer, puguin cotitzar al país. No hi ha cap inconvenient més que l'extrema dreta xenòfoba, que el que li agradaria és que els immigrants a casa nostra doncs, poguessin estar en unes condicions de precarietat, d'esclavatge.
El personal laboral d'educació s'ha manifestat aquest matí a Barcelona per reclamar millores laborals i salarials, una protesta que ha convocat 700 treballadors, segons la Guàrdia Urbana, i 2.500, segons els sindicats. L'ha acompanyat una jornada de vaga que el Departament d'Educació xifra amb un 8,6% de seguiment. Esther Minguell.
Sota el lema de no som invisibles, som imprescindibles o prou precarietat, el personal laboral ha recorregut els carrers del centre de Barcelona. Reclamen un complement específic de 473 euros, reduir la sobrecàrrega de feina i una reclassificació professional. Entre aquest col·lectiu, que suma unes 6.000 persones, hi ha integradors socials, auxiliars d'educació especial, personal de neteja o professors de religió. Cesca Pérez és delegada de personal laboral de Comissions Obreres.
Estem cansades d'aquests sous precaris que tenim. Exigim un complement al departament d'educació, exigim unes millores i unes condicions justes i uns horaris regulats perquè fem moltes hores als centres quan els nostres sous són molt precaris.
Davant la seu del Departament d'Educació han denunciat que les reunions per negociar millores estan estancades. La jornada de vaga ha tingut un seguiment del 8,6% segons la conselleria.
I el Parlament ha aprovat finalment aquest dijous la reforma perquè els funcionaris de presons tinguin la condició d'agents de l'autoritat, equiparant-los amb els Mossos d'Esquadra.
Es tracta d'una proposició de llei del PSC que ha rebut el vot favorable de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana. Esquerra, els Comuns i la CUP han votat en contra. La iniciativa tramitada va néixer arran de l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric a mans d'un intern.
Notícies en xarxa.
En l'àmbit de la salut, identifiquen el procés cerebral que origina al·lucinacions en la malaltia del Parkinson. Maite Poló.
L'equip d'investigació de Sant Pau ha demostrat que l'origen de lesions en el Parkinson no és una fallada única del cervell, sinó la descoordinació de diverses fases de la formació de les imatges. Aquest nou coneixement ajudarà els especialistes a saber amb més precisió el grau de desenvolupament de la malaltia, detectar els pacients més vulnerables i, en alguns casos, diagnosticar-la abans. El neuropsicòleg Saúl Martínez Horta és coautor de l'estudi, publicat a la revista Parkinson's Disease, del grup Nature, i membre del grup de Parkinson de l'Institut de Recerca Sant Pau. Ho ha explicat a la xarxa.
Entendre això ens ajuda molt a ubicar on s'està produint el dany i ens ajuda molt a entendre per què els pacients que comencen a presentar dèficits en aquests processos poden desenvolupar problemes majors.
Fins al 30% dels pacients de Parkinson tenen al·lucinacions visuals i un de cada 10 en tindrà abans el diagnòstic. Parlar-ne a la consulta és clau i sovint s'oculta pel què diran.
En cultura, Girona es convertirà durant dos dies del mes de març en l'epicentre de la indústria de la música catalana amb una nova edició dels Premis Enderroc. 30 UFAM, Ginestar i The Tietz són els artistes més nominats. Girona FM, Pau Villafañe.
La gran novetat d'aquesta edició serà la celebració d'una doble gala prevista pels dies 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona, que reunirà els premis dels millors artistes de l'any i farà un reconeixement a figures que han fet aportacions de qualitat amb les seves creacions al llarg de la seva carrera. Entre els més nominats hi ha grups com 30 UFAM, Ginestar o The Tietz. L'aposta d'Enderroc és fer una festa de la música catalana, com bé explica Lluís Gendrau, director del grup. La cita també incorporarà el nou premi al foment de la llengua i la música que atorgarà l'Ajuntament de Girona.
I Peralada reuneix talent nacional i internacional en la quarta edició del seu Festival de Pasqua. Del 2 al 5 d'abril, l'Església i el Claustre del Carme del Castell acolliran el reconegut director William Christie, el grup Vox Luminis i la recuperació d'un oratori inèdit. David Navarro.
Coincidint amb el 40 aniversari del Festival de Peralada, la trobada de Pasqua posa l'accent en la recuperació del patrimoni musical europeu, amb grans obres del barroc, el classicisme i el romanticisme. Així, dijous sant, Vespres d'Arnadí interpretarà un oratori que no s'ha fet mai en època moderna, Cristo Condannato, d'Antonio Caldara. Divendres, William Christie dirigirà Les Arts Florissant en un concert barroc, Les Sons de Ténèbres, de François Couperin. Dos exemples, com ha explicat el director del festival, Oriol Aguilar, de l'esperit de la trobada.
S'ha consagrat com a referent d'aquesta vessant musical i espiritual amb aquest relat propi que ens ajuda a connectar des del món d'avui les antigues litúrgies.
Vox Luminis, fent un recorregut per la música sacra alemanya del 17 i 18, i Obos Omnes, amb l'Officium de Functorum de Tomàs Lluís de Victòria, protagonitzaran la jornada central de dissabte. Una matiner de música sacra de Mozart i Schubert servirà per cloure diumenge el festival.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet té partit d'Eurolliga aquest vespre a la pista de l'Olympiacos a partir d'un quart de nou. Per aquest partit, el tècnic Xavi Pascual ha recuperat Will Clyburn un cop superada la lesió, que l'ha tingut lluny de les pistes els darrers 14 partits. Blaugranes i grecs estan dins el top 6, que dona accés directe als quarts de final, però en una classificació tan igualada és molt important guanyar, i més contra un rival directe, tal com indica el jugador Nicola Provitola.
Importante poder ver dónde estamos. Es una oportunidad de seguir subiendo, de seguir estando ahí arriba, así que el partido es muy importante. El partido es algo que tenemos que preparar y tenemos que ser conscientes de lo difícil que va a ser también.
En l'Eurolliga femenina, l'Espart Girona va fer història amb la classificació per primera vegada a la final a 6, després de guanyar el Carolo francès per 89-58. Chloe Bibi, màxima anotadora amb 21 punts, es va mostrar orgullosa de la fita aconseguida.
Today was a great game.
Ha estat un molt bon partit, estic molt orgullosa de tothom. Hem fet una bona defensa i això ens ha ajudat en atac. Hem tingut una ràpida circulació de pilota. La clau, però, ha estat la defensa. L'afició ha estat espectacular, els hem sentit molt des de la pista.
La penya és líder de grup de la Champions en la victòria contra Unicaja per 76, i encara en bàsquet el Baxi Manresa es va classificar per als vuitens de final de l'Eurocup a causa de la victòria contra el Cluj romanès per 101-99. I en futbol, el Barça va guanyar el Copenhagen per 4-1 i va aconseguir la classificació directa pels vuitens de final de la Champions. Els blaugranes, que finalment han acabat en la cinquena posició a la fase Lliga, s'enfrontaran en la propera ronda contra el PSG, Newcastle, Mónaco o Karabakh. Sentim un dels golejadors, Lamine Yamal.
Al final l'objectiu d'aquesta nit era passar entre els 8 primers i molt contents per la victòria i per la classificació. I tant que ens agradaria començar el partit com hem començat la segona part, però l'important era la reacció de l'equip. Hem sabut com portar el partit amb l'1-0 en contra, però bueno, això, la reacció de l'equip, molt content per això i per el gol i per la victòria.
Demà, a partir de les 12 del migdia, serà el sorteig dels encreuaments als setzens de final, en el qual són el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, entre d'altres. I demà també comença la jornada de la Lliga, en què l'Espanyol rep l'Alavés a les 9 del vespre. Els blanquiblaus cinquens han encadenat 4 partits sense guanyar. El tècnic Manolo González ha destacat que per tornar al camí de la victòria han de recuperar la solidesa defensiva.
Y ser un equipo pues efectivo de cara a gol y después dejar la portería a cero, que es una cosa que hemos hecho muy muy bien, que habíamos vuelto a recuperar y que ahora, sin que nos lleguen mucho, nos está costando. Esa es la realidad, no nos llega mucho, pero está costando dejar la portería a cero. Pienso que van a ser las dos claves de mañana.
I encara a la Lliga, s'ha conegut que el derbi Girona-Barça de la jornada 24 serà el dilluns 16 de febrer a les 9. I més a punts de futbol, perquè la selecció catalana absoluta amateur masculina s'ha classificat per a la fase final estatal de la Copa Regions de la UEFA. Els quadribarats han guanyat l'eliminatòria prèvia al partit. L'eliminatòria prèvia a partit únic contra l'Aragó per 2-0 amb els gols de Màster Omar i Jan González. Catalunya jugarà d'aquí un mes al fet de ser campiona estatal contra Navarra, Galícia i les Canàries. Sentim el golejador Màster Omar.
Teníem clar l'objectiu, que era guanyar. Sabíem que podíem aconseguir-ho. Aragó era l'actual campiona, però nosaltres sabem que som millors. I per mi, marcar el primer gol amb Catalunya és un somni fet realitat, la veritat.
I canviem a hoquei patins, perquè Ferran López ja no és entrenador del Voltregà, i acabem amb l'Open d'Austràlia de tennis, perquè Marcel Granollers, juntament amb l'argentí Horacio Ceballos, han quedat eliminats al quadre de dobles. A la semifinal han perdut contra la parella Harrison i Skupski.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
Que moltes vegades ens passa, no? De xeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
Si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia, al llarg de...
4 gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Propostes en Xarxa.
De centelles, bruixes totes elles, diu la dita popular recollida per Joan Amades. I és curiós com, a partir de la tradició oral, l'any 1998 va néixer tota una festa. El cap de setmana del 31 de gener i l'1 de febrer, el preludi del Carnaval omple centelles de bruixes sàvies, màgia i esoterisme. El cau de bruixes transforma per complet aquest municipi osonenc i trobareu un mercat màgic ple de productes esotèrics, naturals i artesans, carrers temàtics i un programa farcit d'activitats per a tots els públics que inclou conferències, tallers, música o espectacles. També la proclamació de la Bruixa de l'Any, un honor que es concedeix a una dona del poble per reconèixer la seva tasca cultural, social o associativa. Una oportunitat única de submergir-se en la cultura popular i les bruixes, que se celebra 15 dies abans del Carnaval oficial o una setmana abans del de Centelles. El 31 de gener i l'1 de febrer, 28è cau de bruixes i mercat màgic de Centelles. Més informació a centelles.cat.
Sabies que...
Un
punt negre massiu va ser vist sobre l'atmosfera de Júpiter, el mateix que té una composició com la d'una estrella, tot i que no és una estrella. Doncs bé, la NASA ha compartit les increïbles fotos de Júpiter lluint una taca negra. Què és? Doncs en realitat es tracta de la lluna volcànica de Júpiter Io. L'ombra d'aquesta lluna és la que es projecta al planeta gegant. Les imatges van ser capturades per la nau espacial de la NASA, que porta més de 20 trobades amb Júpiter.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Sense trens no hi ha futur i per un transport públic de qualitat. Aquest és el lema de la manifestació que es farà el 7 de febrer a Barcelona per reclamar la millora de Rodalies. Jordi Fortià.
Aquest migdia han llegit un manifest davant l'estació de França, punt on començarà la mobilització i on es troba la seu d'ADIF, l'organisme que s'encarrega de la infraestructura. Adrià Ramírez és portaveu de la plataforma pel transport públic.
Demanem un canvi d'escala en la inversió i, molt important, un canvi en la forma de governar. S'ha vist aquests dies que hi ha un problema enorme, colossal, i l'infraestructura ferroviària d'aquest país la gestiona ADIF. Per tant, el que demanem és que la gestió d'aquesta infraestructura es faci de forma molt més transparent, de forma de proximitat, que les institucions catalanes hi tinguin veu i vot.
El port de Tarragona no pot exportar en tren cap a Europa per la crisi ferroviària. Sí que ho pot fer cap a la resta de la península.
El port ha quantificat que entre dimarts de la setmana passada i el d'aquesta s'han cancel·lat un 85% dels trens. José Luis Román és el cap de la gestió ferroportuària del port de Tarragona.
Sobre 54 trens carregats, hem tingut un aplaçament de 45. Ens ha afectat en un 85% de les maniobres. Els primers dies les restriccions de circulació eren gairebé del 100%. Després van tenir una recuperació un dilluns d'un 80% de cara de descens de circulació i el dimarts ja van tenir unes circulacions majors del 50% de la previsió.
Òscar Puente assegura al Senat que Rodalies és una prioritat pel govern espanyol i que ja ha executat el 77% de les inversions del pla.
El ministre de Transports, però, ha reconegut que en el caos de la setmana passada hi va haver descoordinació i que l'alta inversió continua sent insuficient. Junts i Esquerra li han demanat la dimissió.
La inversión del plan de Rodalies supone un 80% de la inversión ferroviaria y la mitad de toda la inversión del ministerio. Y esto es así de forma consistente en los últimos años.
Funeral d'estat aquesta tarda a Huelva per les víctimes de l'accident ferroviari d'Ademuz.
A l'acte hi assisteixen els familiars de les 45 víctimes, representants del govern central i de la Junta d'Andalusia, i està encapçalat pels Reis d'Espanya.
En cultura, Girona es convertirà durant 2 dies del mes de març en l'epicentre de la indústria de la música catalana amb una nova edició dels Premis Enderroc.
31, Fam, Ginesta i The Tiet són els artistes més nominats.
L'aposta d'Enderroc és fer una festa de la música catalana, com bé explica Lluís Gendrau, director del grup.
Volem sortir del model de gala. Ens sembla que també el model de gala és antic, fa molts anys que estem fent gales, i per tant el que volem és apropar els Premis d'Enderroc més a una festa, més a un festival, que no a una gala d'entrega de premis. I per tant, això es convertirà en aquesta festa de la música catalana.
I en esport, Jordi Cocran, el Barça de bàsquet té un dels partits més complicats a l'Eurolliga a partir d'un 8:45.
Contra l'Olympiacos a la pista del conjunt grec, això sí, els de Xavi Pascual tenen un reforç de qualitat perquè Will Clyburn ha superat la lesió que l'ha tingut apartat els darrers 14 partits i avui torna a la convocatòria blaugrana. Barça i Olympiacos són dos equips que estan dins del top 6 que dona accés directe als quarts de final. Tot això l'endemà de la fita històrica de la classificació de l'Espart Girona per primera vegada per a la Final 6 de l'Eurolliga femenina i que en futbol el Barça accedeix directament als vuitens de final de la Champions amb el triomf contra el Copenhague per 4-1. PSG, Newcastle, Mónaco i Karabakh són els possibles rivals.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, el servei, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Els núvols, que fins fa poca estona encara eren molt abundants, sobretot a les comarques del sud de Lleida, Tarragona
i Barcelona s'han anat trencant i la tendència és que el cel s'obri força el que queda d'aquest dijous. Núvols que fins i tot han arribat a deixar una mica de pluja, sobretot al Pla de Lleida i les comarques del sud de Tarragona en general. Compte perquè aquesta propera nit sí que arribarà una petita pertorbació que lliscarà el Pirineu, també la banda de l'Empordà, i per tant aquesta propera matinada bàsicament arribarà a nevar una mica la serralada pirinenca i també a ploure al nord de Girona. També molta atenció amb el vent, que tornarà a reforçar-se, i molt, especialment al Camp de Tarragona. Déu-n'hi-do, el divendres al matí, les ventades de mestral que tindrem. Després s'aniran apaivagant una mica aquestes ventades. També l'estat de la mar estarà força alterat al matí, i a última hora del divendres una nova pertorbació entrarà per Ponent amb noves pluges. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7, que es manté tallada entre Martorell i Passatge Lida en sentit Tarragona per obres i desviaments cap a l'A2. A l'A2 hi ha retencions de Santa Coloma de Cervelló a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. També hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida, en aquest cas per obres. A la B23 hi ha retencions a Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. La C32 va molt carregada amb retencions d'Esplugues a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la B24 hi ha cua a Cervelló fins a arribar a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès. A la C31 hi ha retencions entre l'Hospitalet i el Prat de Llobregat en sentit Sitges per un accident. A l'autopista del Vallès, a la C58, la situació ha millorat, però encara hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La B-4024 es manté tallada al Coll de Pal per neu, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a Cornellà de Llobregat en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril al Port, i després també hi ha cua de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sense trens no hi ha futur, i per un transport públic de qualitat. Aquest és el lema de la manifestació que es farà el proper 7 de febrer a Barcelona per reclamar la millora de Rodalies, i que ja compta amb el suport d'una vintena d'entitats.
Una protesta que han presentat coincidint amb la posada en marxa del grup de treball format pel govern, Renfe i Adif. Els impulsors, la xarxa d'usuaris i usuàries de tot Catalunya, fan una crida per aconseguir el màxim de suports. Aquest migdia han llegit un manifest davant l'estació de França, punt on començarà la mobilització i on es troba la seu d'Adif, l'organisme que s'encarrega de la infraestructura.
Maite Polo.
Òmnium, UGT, Comissions Obreres, Unió de Pagesos, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Ni un Pam de Terra i altres associacions, fins a 13, s'han adherit ja a la mobilització de dissabte 7 de febrer i convoquen també a tota la ciutadania. Sense trens no hi ha futur, per un transport públic de qualitat és el lema, perquè han ressaltat en el manifest que la mobilitat és un dret de la ciutadania. Afirmen que la crisi actual és fruit d'una manca d'inversions sistemàtica en les infraestructures ferroviàries i conseqüència d'una mala governança per part de DIF, Renfe i els governs de les darreres dècades. Adrià Ramírez Papell és president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
Demanem un canvi d'escala en la inversió, i molt important, un canvi en la forma de governar. S'ha vist aquests dies que hi ha un problema enorme, colossal, i la infraestructura ferroviària d'aquest país la gestiona Adif. Per tant, el que demanem és que la gestió d'aquesta infraestructura es faci de forma molt més transparent, de forma de proximitat, que les institucions catalanes hi tinguin veu i vot.
La marxa ciutadana de dissabte de la setmana que ve començarà a les 5 de la tarda a l'estació de França, on hi ha la seu d'Adif, i acabarà a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat.
Ho dèiem ara, un acte que ha coincidit amb la posada en marxa del grup de treball format pel govern, Renfe i Adif, per fer seguiment de les actuacions encetades aquests darrers dies per millorar el servei.
En paral·lel, avui hem sabut que el responsable de la nova empresa mixta creada entre l'Estat i la Generalitat, Òscar Playà, assumirà també, a partir d'ara, la gestió de Renfe a Catalunya.
Però el caos de Rodalies ja s'ha cobrat també una nova víctima econòmica. El port de Tarragona no pot exportar en tren cap a Europa per la crisi ferroviària. Sí que ho pot fer cap a la resta de la península. El port ha quantificat que entre dimarts de la setmana passada i el d'aquesta s'han cancel·lat un 85% dels trens.
L'autoritat portuària ha fet el balanç de les cancel·lacions que ha patit durant la crisi ferroviària. I en total, des de dimarts de la setmana passada fins aquest dimarts, només 9 trens. José Luis Román és el cap de la gestió ferroportuària del Port de Tarragona.
Sobre 54 trens carregats, hem tingut un aplaçament de 45. Ens ha afectat en un 85% de les maniobres. Els primers dies les restriccions de circulació eren gairebé del 100%. Després vam tenir una recuperació un dilluns d'un 80% de cara de descens de circulació i el dimarts ja vam tenir unes circulacions majors del 50% de la previsió.
Si parlem de tones, l'aproximació és que se n'han deixat de moure entre 12.000 i 15.000 i els sectors més afectats són el siderúrgic i l'agroalimentari, els que més fan servir el tren. Pel que fa a la circulació cap a Barcelona, Adif ha habilitat la línia de la costa en horari nocturn per intentar reprendre el trànsit, però només un tren del port l'ha usat.
I pel que fa a la jornada d'avui a Rodalies, l'R11 ha recuperat els trens Caldes-Girona en un dia amb retards i nou trams amb autobús.
Algunes incidències en la infraestructura provoquen encara retards que poden superar la mitja hora. Tant a l'R11 com als regionals del sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Hi ha hagut retards per incidències també a l'R1, a l'RG1 i a l'R2 sud. I la circulació a l'RL4 entre Cervera i Tàrrega està interrompuda per risc de despreniment a la via, segons ha informat Adif. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
A tot això, la Cambra de Sabadell tem que un reforç econòmic a Rodalies faci minvar les inversions en carreteres. Recorden que l'AP7 i la B30, al seu pas pel Vallès Occidental, arrosseguen mancances que dificulten el trànsit diari. Ràdio Sabadell, Laura Frías.
El president de l'ENS, Ramon Alberic, ha dit que s'ha fet un primer pas amb la creació de l'empresa mixta que gestionarà el servei, però diu que no n'hi ha prou i ha apel·lat a l'expertesa de la Generalitat en ferrocarrils.
Com més profund i més intens sigui aquest traspàs, nosaltres creiem que serà més eficient. Al final, l'expertesa que té la Generalitat gestionant la xarxa dels ferrocarrils catalans està demostrada, està contrastada, per tant, és simplement poder tenir, diguem, la capacitat de gestionar, però el que sí que hem de ser realistes. Necessitem recursos, també.
Alberic també ha mostrat la seva preocupació pel fet que, arran de la crisi a Rodalies, totes les inversions es dirigeixin a la xarxa ferroviària i altres inversions necessàries quedin al calaix.
I a la vessant més política, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha assegurat al Senat que Rodalies és una prioritat pel govern espanyol i que ja ha executat el 77% de les inversions del pla.
Puente, però, ha reconegut que en el caos de la setmana passada hi va haver descoordinació i que l'alta inversió continua sent insuficient. Junts i Esquerra li han demanat la dimissió.
Mont Carvajal.
En la compareixença al Senat, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha reconegut descoordinació en el caos de Rodalies de la setmana passada. Responent als senadors de Junts i d'Esquerra, Puente ha dit que el seu mal funcionament és fruit del passat, però que el govern dedica la meitat de tota la seva inversió a Rodalies.
La inversió del plan de Rodalies supone un 80% de la inversió ferroviària i la meitat de tota la inversió del ministeri. I esto es así de forma consistente en los últimos años.
El senador de Junts, Eduard Pujol, i la senadora d'Esquerra, Sara Bailac, han assegurat que la deixadera de Rodalies és fruit d'un model centralista històric i han reclamat gestionar-les des de Catalunya.
Vostès han sigut uns grandíssims deixats. I hoy se ha extendido una duda razonable en Catalunya. És impossible hacerlo tan mal si no hay un propósito expreso de debilitar a Catalunya.
Tenemos claro que esto no se arreglará hasta que no gestionemos todos los trenes, todas las vías y podamos administrar todos nuestros recursos. Queremos ganar soberanía para mejorar la vida de la gente.
El ministre Puente ha avançat que l'autopista la P7 continuarà tallada durant dies perquè les feines per retirar el talús caigut a Gelida són tremendament complexes, ha dit.
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona ha aprovat una moció d'urgència de Junts per exigir el traspàs real de Rodalies a Catalunya i per denunciar la desinversió cronificada a la xarxa ferroviària catalana. Un text aprovat amb l'abstenció del PSC i els vots contraris de PP i Vox. Carina Bellvé.
La moció que ha forçat Junts per Catalunya per la via d'urgència vol denunciar que el sistema ferroviari de Rodalies està en fallida fruit del dèficit en inversió per part del govern espanyol i reclama el traspàs total de Rodalies a Catalunya com a solució a les reiterades incidències que ha portat, diu el text, a col·lapsar el país. Escoltem Raül García, diputat de Junts per Catalunya a l'ENS supramunicipal.
Hem demostrat que com a país, quan gestionem, tenim les eines i podem invertir, som capaços de garantir la mobilitat. Les decisions des d'aquí segur que són millors. millors de les que es prenen en quilòmetres de distància. Decisions totals, no condicionades, no dues parts, per tant reclamem un traspàs real.
La moció ha rebut el suport de la resta de grups, excepte els vots contraris de PP i Vox i l'abstenció dels socialistes, que no estan d'acord amb les dades de Desinversió a Catalunya ni que el traspàs, diuen, sigui una solució màgica. La socialista Marta Farrés, a més, ha defensat la guerra amb Rodalies.
Seria injust culpar l'actual govern de la Generalitat, que només porta un any i mig, doncs el que està passant a Rodalies. I, per tant, aquí crec que també, com els deia, cal ser just i cal posar el focus on pertoca. I, a més, també dir, doncs, que amb la situació actual han calgut respostes. No ens hem resignat. Hi ha hagut una compensació, que sabem que no és el que es vol. El que es vol és que es funcioni, però és veritat que hi ha hagut una gratuïtat del servei.
On sí que s'ha aconseguit la unanimitat és en una declaració que ha llegit la presidenta de l'ENS per mostrar el condol institucional a les víctimes dels accidents ferroviaris de Gelida i d'Ademuz.
Notícia d'aquest de fa uns minuts. Treball i sindicats pacten sense la patronal que el salari mínim pugi 37 euros al mes fins als 1.221.
És el pacte al qual han arribat el govern espanyol i els sindicats en una taula de diàleg que ha quedat coixa perquè no ha comptat amb el vistiplau de la patronal. En tot cas, el salari mínim augmentarà un 3,1% i quedarà novament exempt de pagar l'IRPF, ja que es prorrogarà la deducció vigent.
Més qüestions. El personal laboral d'educació s'ha manifestat aquest matí a Barcelona per reclamar millores laborals i salarials. Una protesta que ha convocat 700 treballadors, segons la Guàrdia Urbana, i 2.500, segons els sindicats. L'ha acompanyat una jornada de vaga que el Departament d'Educació xifra amb un 8,6% de seguiment. Esther Minguell.
Sota el lema de no som invisibles, som imprescindibles o prou precarietat, el personal laboral ha recorregut els carrers del centre de Barcelona. Reclamen un complement específic de 473 euros, reduir la sobrecàrrega de feina i una reclassificació professional. Entre aquest col·lectiu, que suma unes 6.000 persones, hi ha integradors socials, auxiliars d'educació especial, personal de neteja o professors de religió. Cesca Pérez és delegada de personal laboral de Comissions Obreres.
Estem cansades d'aquests sous precaris que tenim. Exigim un complement al Departament d'Educació, exigim unes millores i unes condicions justes i uns horaris regulats, perquè fem moltes hores als centres quan els nostres sous són molt precaris.
Davant la seu del Departament d'Educació han denunciat que les reunions per negociar millores estan estancades. La jornada de vaga ha tingut un seguiment del 8,6% segons la conselleria.
I el Parlament ha aprovat finalment aquest dijous la reforma perquè els funcionaris de presons tinguin la condició d'agents de l'autoritat, equiparant-los amb els Mossos d'Esquadra.
Es tracta d'una proposició de llei del PSC que ha rebut el vot favorable de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana. Esquerra, els Comuns i la CUP han votat en contra. La iniciativa tramitada va néixer arran de l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric, a mans d'un intern.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Busquen el propietari de la casa ensorrada a Vilanova de Bellpuig, que està desaparegut.
Segons la policia, l'home està desaparegut i els bombers descarten que pugui estar sota la runa. Aquest dijous al matí, l'Ajuntament ha organitzat, amb el suport de veïns voluntaris, grups de recerca per localitzar-lo. Es creu que el propietari va marxar en veure la magnitud dels fets. La principal hipòtesi és de l'esfondrament apunta a la pluja dels darrers dies, tot i que també s'analitza l'estat antic de l'immoble i de les obres en un edifici adjacent.
I en l'àmbit judicial, el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs d'advocats cristians contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va autoritzar l'eutanàsia de la Noèlia, una jove paraplègica de 24 anys. Una decisió, però, que va ser paralitzada pel recurs del seu pare.
No obstant això, l'entitat ultraconservadora ha anunciat que presentarà un nou recurs davant del Tribunal Constitucional, malgrat que el Suprem assegura que la interlocutòria no es pot recórrer i és ferma.
I vist per sentència el judici contra l'osteòpata de Canet de Mar, acusat d'abusar de les seves pacients. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
El judici contra l'osteòpata de Canet de Mar, acusat d'abusar sexualment de 12 pacients al Maresme, ha quedat vist per sentència. Els fets haurien tingut lloc entre els anys 2008 i 2020 en consultes situades a Canet de Mar i també a Mataró, i gairebé la meitat de les víctimes eren menors d'edat. El processat s'enfronta a una petició fiscal de 46 anys de presó i 85 anys d'inhabilitació. La fiscalia sol·licita també indemnitzacions d'entre 10.000 i 30.000 euros per cadascuna de les víctimes.
En territori, Sant Andreu de la Barca invertirà més de 500.000 d'euros per portar la fibra òptica al polígon nord-est del municipi. Ràdio Sant Andreu, Jordi Millán.
Sant Andreu de la Barca invertirà més de 500.000 d'euros per portar la fibra òptica al polígon nord-est. La inversió té com a objectiu modernitzar les infraestructures de telecomunicacions i fer més aquest espai productiu. Miquel Àngel Abril, el regidor d'Indústria.
Doncs és una inversió molt important a Sant Andreu de la Barca per millorar la competitivitat de les nostres empreses i, en aquest sentit, dotarà del polígon d'una xarxa de telecomunicacions, evidentment, més moderna.
El desplegament de la fibra òptica s'emmarca dins d'un pla de transformació molt més ampli amb una inversió global d'1 milió d'euros que inclou també la millora de l'asfalt dels carrers del polígon i la renovació de la xarxa d'aigües.
I el Carnaval de Vilanova i la Geltrú arriba carregat d'aniversaris. Els 100 anys de Turuta, un autèntic himne del Carnaval i de Vilanova, i els 50 de les danses de Vilanova i de la recuperació de la Ribó. Canal Blau, Jaume Inglés.
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2026 arriba carregat d'aniversaris. Els 100 anys del Turuta, un autèntic himne del Carnaval i de Vilanova. Els 50 anys de les danses de Vilanova o els 50 anys de la recuperació de la Ribu i del primer sermó. També el Moixó Foguer celebra 40 anys i sortirà dues vegades. Són només algunes de les efemèrides del Carnaval de Vilanova i la Geltrú que s'ha presentat avui, amb més d'un centenar d'actes entre el 7 i el 18 de febrer. El pressupost suma 20.000 euros més respecte a l'any passat i arriba als 250.000 euros. Des de la FAC es treballa perquè hi hagi un carnaval segur. Didac Santos és el president de la Federació d'Associacions pel Carnaval de Vilanova.
Un pressupost històric en què ens ajuda doncs, a poder fer tots aquests actes i ser un carnaval molt segur, que és un dels nostres objectius també com a FAC i molt responsable també amb el medi ambient, a part doncs, de tot el contingut que pugui tenir com a carnaval.
Les comparses de Vilanova sumaran unes 800 parelles més que l'any passat i superen ja les 11.000 parelles als carrers. Serà el diumenge 15 de febrer. Vilanova vol fer una festa respectuosa amb el medi ambient i l'Ecocarmel, amb embolcall biodegradable, ja fa uns anys que guanya posicions respecte al carmel tradicional.
En cultura, Girona es convertirà durant dos dies del mes de març en l'epicentre de la indústria de la música catalana amb una nova edició dels Premis Enderroc. 30 UFAM, Ginestar i de Tiet són els artistes més nominats. Girona FM, Pau Villafañer.
La gran novetat d'aquesta edició serà la celebració d'una doble gala prevista pels dies 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona, que reunirà els premis dels millors artistes de l'any i farà un reconeixement a figures que han fet aportacions de qualitat amb les seves creacions al llarg de la seva carrera. Entre els més nominats hi ha grups com 31 FAM, Ginestar o The Tallets. L'aposta d'Enderroc és fer una festa de la música catalana, com bé explica Lluís Gendrau, director del grup.
Volem sortir del model de gala. Ens sembla que també el model de gala és antic, fa molts anys que estem fent gales, i per tant el que volem més apropar els Premis Enderroc més a una festa, més a un festival que no a una gala d'entrega de premis. I, per tant, això es convertirà en aquesta festa de la música catalana en la qual volem que al llarg d'aquests dos dies hi hagi una vintena d'actuacions que siguin estrenes de les gires i de les novetats discogràfiques de la temporada. Una mena d'aixeca el taló de la música.
La cita també incorporarà el nou premi al foment de la llengua i la música que atorgarà l'Ajuntament de Girona.
Peralada reuneix talent nacional i internacional en la quarta edició del seu Festival de Pasqua. David Navarro.
Coincidint amb el 40 aniversari del Festival de Peralada, la trobada de Pasqua posa l'accent en la recuperació del patrimoni musical europeu, amb grans obres del barroc, el classicisme i el romanticisme. Així, dijous sant, Vespres d'Arnadí, interpretarà un oratori que no s'ha fet mai en època moderna, Cristo Condannato, d'Antonio Caldara. Divendres, William Christie dirigirà Les Arts Florissants en un concert barroc, Les Sons de Ténèbres, de François Couperin. Dos exemples, com ha explicat el director del festival, Oriol Aguilar, de l'esperit de la trobada.
S'ha consagrat com a referent d'aquesta vessant musical i espiritual amb aquest relat propi que ens ajuda a connectar des del món d'avui les antigues litúrgies.
Vox Luminis, fent un recorregut per la música sacra alemanya del 17 i 18, i Obos Omnes, amb l'Officium de Functorum de Tomàs Lluís de Victòria, protagonitzaran la jornada central de dissabte. Una matinée de música sacra de Mozart i Schubert servirà per cloure diumenge el festival.
I en marxa a aquesta hora a Barcelona el concert solidari amb Palestina.
El Palau Sant Jordi és l'escenari de la trobada que comptarà amb les actuacions d'altres de Maya, Bad Gayal, Ocas Grasses, Fermín Muguruza, Guillem Gisbert i Musuka. Les 18.000 entrades que es van posar a la venda estan esgotades des de fa setmanes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet té partit d'Eurolliga aquest vespre a la pista de l'Olympiacos a partir d'un quart de nou. Per aquest partit, el tècnic Xavi Pascual ha recuperat Will Clyburn un cop superada la lesió ha tingut lluny de les pistes els darrers 14 partits. Blaugranes i grecs estan dins del top 6, que dona accés directe als quarts de final, però en una classificació tan igualada, guanyar i més contra un rival directe és clau per mantenir-se en les posicions capdavanteres, tal com indica el jugador Nicola Provitola.
Es importante poder ver dónde estamos. Tenemos una oportunidad de seguir subiendo, de seguir estando ahí arriba. Así que el partido es muy importante. El partido es algo que tenemos que preparar y tenemos que ser conscientes de lo difícil que va a ser también.
En l'Eurolliga femenina, l'Espart Girona va fer història amb la classificació per primera vegada a la final a 6, després de guanyar el Caroló francès per 89-58. La penya és líder de grup de les Champions en la victòria contra l'Unicaja per 71-66 i encara en bàsquet el Baxi Manresa es va classificar per als vuitens de final de l'Eurocup a causa de la victòria contra el club romanès per 101-99. En futbol, el Barça va guanyar el Copenhagen per 4-1 i va aconseguir l'accés directe pels vuitens a final de la Champions. Els blaugranes, que finalment han acabat en la cinquena posició de la fase Lliga, s'enfrontaran en la propera ronda contra el PSG, Newcastle, Mónaco o Karabakh. Demà, a partir de les 12 del migdia, serà el sorteig dels encreuaments dels setzens de final. I demà també comença la jornada de Lliga Espanyol a l'Alavés. Tècnic blanquilau Manolo González.
Y ser un equipo pues efectivo de cara a gol y después dejar la portería a cero, que es una cosa que hemos hecho muy muy bien, que habíamos vuelto a recuperar y que ahora, sin que nos lleguen mucho, nos está costando. Esa es la realidad, no nos llega mucho, pero está costando dejar la portería a cero. Pienso que van a ser las dos claves de mañana.
I la selecció catalana absoluta amateur ha guanyat l'Aragó per 2-0 en la fase intermèdia de la Copa Regions de la UEFA i s'ha classificat per la fase final estatal. Sentim el golejador Màster Omar.
Teníem clar l'objectiu, que era guanyar. Sabíem que podíem aconseguir-ho. Aragó era l'actual campiona, però nosaltres sabem que som millors. I per mi, marcar el primer gol amb Catalunya és un somni fet realitat, la veritat.
En el Campionat d'Europa de waterpolo femení, la selecció espanyola, que ha guanyat Romania per 4-22 i s'ha classificat per la segona ronda, i en l'Eurocopa de futbol sala, el combinat espanyol, que ha guanyat Bèlgica per 10-3 i s'ha classificat pels quarts de final com a primers de grup.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vas patir per amor.
Era tan bonic el vincle.
Després és com et tracta aquella persona.
Hi ha moments que m'han fet sentir.
Et passen el dia parlant.
No era culpa seva.
L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Siempre caigo y voy directo al hospital. Dame un beso que no se acabe. Le pone pausa a mi cabeza sin saber curarte cicatrices.
Hey, y tú tienes todo, quererte a mí me hace bien. Le pone pausa a mi cabeza y a mi corazón también.
Aunque diluvie y aunque haya sol, si estoy borracho y si no hay alcohol, voy a dejarte saber lo mucho que yo te quiero. Si estás feliz o de mal humor, yo puedo hacerte sentir mejor. Quiero dejarte saber.
Hey. y lo mucho que yo te quiero. Hoy es noche romántica con vela, tu carita bonita me desvela. Fue en mi casino en el alto que hoy no quería pero vela. Y me encanta así, una como tú yo me la imaginaba así. Igualita con los mismos lunares, pa' darle beso antes de dormir más, baby. Ven pa' acá vanidosa, que en mi pecho es tu almohada. Acaboso que hermosa, sin ti la vida es nada. Aunque diluye, aunque haya sol, si estoy borracho y si no hay alcohol, voy a dejarte saber lo mucho que yo te quiero. Y si estás feliz o de mal humor, yo puedo hacerte sentir mejor. Quiero dejarte saber, mami, lo mucho que yo te quiero. Lo mucho que yo te quiero. Quiero dejarte saber. Ay, lo mucho que yo te quiero.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora... És única. No s'assembla cap altra. La...